mucha dedicación, entrega.
És el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, llançant un missatge de calma davant l'onada d'incendis que encara pateix Catalunya, malgrat que avui el dia torna a ser molt complicat davant del pic de l'onada de calor amb temperatures extremes. Els serveis d'emergència asseguren que estan complint el pla estratègic que s'havien marcat i destaquen el fet que els focs de Corbera d'Ebre, la Terra Alta, i d'Artesa de Segre, la Noguera, ja estan estabilitzats. Ara preocupa i molt l'incendi de Lladús, al Solsonès, que continua cremant sense control i que té una capacitat de destrucció de fins a 50.000 hectàrees de bosc. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest divendres 17 de juny de 2022. 60 persones han rebut l'eutanàsia a Catalunya en el primer any d'aplicació de la llei. Marta Patricio.
En total, el sistema ha rebut 137 peticions, la majoria de les quals han arribat a l'atenció primària. En tots els casos, s'ha respectat l'elecció sobre el lloc on s'havia de prestar el servei.
Es reuneix la Subcomissió Bilateral d'Infraestructures Estat-Generalitat.
Una trobada que ha tingut un caire molt tècnic, donada la congelació de relacions de la Generalitat amb l'Estat pel cas d'espionatge amb el programa Pegasus.
Els veïns de les Garrigues i el Segrià, que encara estan sense aigua potable, podrien tenir resolt el problema dimecres vinent.
L'Ajuntament està canviant els filtres de la planta potabilitzadora i dimarts els posarà a prova. La contaminació de l'aigua al pantà d'Utxesa n'és la causa.
En cultura, el Festival Temporada Alta presenta 18 noves produccions i coproduccions per la seva propera edició,
que se celebrarà del 7 d'octubre al 12 de desembre. La majoria d'espectacles tindran un tarannà políticament incorrecte. Inaugurarà la 31a edició l'espectacle L'Adversari, dirigit per Julio Manrique.
I pel que fa als esports, en bàsquet, el Barça se la juga a Madrid.
Amb empat a un de la sèrie pel títol de l'ACB, els blaugranes visiten aquesta nit la pista de l'equip blanc enmig d'un ambient enrarit per les queixes madridistes envers l'actuació arbitral en el darrer partit.
I seguim pendents de l'onada de calor, que avui arriba al seu pic màxim. Com us dèiem, volem saber també si de cara al cap de setmana tindrem una mica de respir, alguna baixada de temperatures, ni que sigui petita. Bé, doncs busquem l'última hora, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Saludem Carme Farnell. Bon dia, Carme.
Bon dia. La temperatura ja està apretant de valent en molts indrets del país. Tenim temperatures superiors als 35 graus a diversos municipis de Catalunya, excepte a punts costaners, on tenim valors de 30 a 32 graus, però la resta del territori gairebé superior als 35 graus. També a les valls del Pirineu aquesta temperatura és un pèl més frenada. Qualsevol cas, durant les properes hores continuarem parlant d'aquest ambient tan i tan càlid, amb una temperatura que continuarà anant a l'alça. Per tant, avui sí que parlarem d'aquestes temperatures que han de tocar sostre, aquesta onada de calor, que és quan arribarà al pic màxim durant aquestes properes hores, i de cara al cap de setmana la tendència és que la calor vagi afluixant. Durant la tarda, a més, també han de créixer algunes nuvolades i descarregar alguns ruixats cap a la zona del Pirineu, sobretot cap al sector oriental. En canvi, de cara al cap de setmana s'espera que no hi hagi precipitació durant les tardes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I fem també un apunt del trànsit. Marta Patricio, com està la situació ara mateix? Bon dia.
Bon dia. Doncs en aquests moments hi ha problemes a l'A2, hi ha hagut un accident i per culpa d'això hi ha un carril tallat. Estem parlant, en aquest cas, de l'A2 cap a Barcelona, en el punt de la Ribera d'Ondara. Pel que fa a la resta, també hi ha alguna circulació amb retenció ja a l'AP7 i a les rondes de Barcelona.
Al control de so, Ivan López, a la redacció Marta Patricio, a la producció Jaume Soler i coordinant Sònia Querus. Parla Marta Pardell, passant gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Interior llança un missatge de calma davant l'onada d'incendis que pateix Catalunya. El conseller Joan Ignasi Elena assegura que els cossos d'emergència estan complint el pla estratègic que s'havien marcat, malgrat les dificultats que afronten en el pitjor dia de l'onada de calor. I malgrat que entén les crítiques que han fet els alcaldes afectats, el conseller assegura que la feina estratègica dels bombers ha estat clau per evitar una tragèdia davant la simultaneïtat dels focs. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Al matí, govern i bombers han volgut tranquil·litzar tothom perquè tenen tots els incendis estabilitzats, excepte el de Lladurs, i s'està complint el pla estratègic que s'havien marcat ahir. Això sí, han advertit que venen hores molt complicades perquè la temperatura encara s'enfilarà 2 graus i revifaran focus de llamps caiguts ahir o abans d'ahir. David Borrell és el cap de bombers.
És important que s'entengui aquesta visió estratègica, de que la gent no es posi nerviosa, de que s'està fent aquesta valoració amb aquest prisma, diguéssim, global de Catalunya, amb els recursos que tenim, el gestionem de la millor manera, no anant a darrere dels incendis, sinó anticipant-nos, tenim aquesta visió estratègica, la situació és millor que la que teníem ahir, però òbviament el dia és duríssim, el que ens espera per davant.
Una estratègia i intel·ligència que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha lloat i ha assegurat que ha evitat una tragèdia. Elena també s'ha mostrat comprensiu amb les crítiques fetes per alguns alcaldes que atribueix el nerviosisme de la situació.
Doncs el resultat és que aquests focus que podien haver sigut una tragèdia, doncs es van anar matant, si em permeten l'expressió, amb molta rapidesa, fet que ha permès doncs, poder llavors centrar-se amb els altres i portar, no? I això és una mica el que ha passat i ho entenc perfectament.
Els esforços se centren ara en el foc de Lladurs, que no està estabilitzat, però sí encerclat.
De fet, preocupa i tant aquest foc de Lladurs del Solsonès per les condicions meteorològiques i també pel potencial de destrucció que té, de fins a 50.000 hectàrees de bosc. De moment, els bombers el tenen en procés de perimetració, però encara estan lluny d'estabilitzar-lo. En canvi, sí que s'ha donat per estabilitzat el foc de Castellar de la Ribera i el d'Ugern evoluciona favorablement. Anem a buscar l'última hora des del Solsonès, Solsona FM. Roser Clotet, bon dia.
Bon dia. Doncs el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha volgut posar l'accent en la tasca de la gent del territori, veïns, ADFs i càrrecs electes locals en els treballs per aturar els focs forestals que cremen arreu del país aquests dies. Joan Ignasi Elena ho ha dit des del centre de comandament del Solsonès, situat a Castellar de la Ribera, arran de les queixes d'alguns alcaldes, com el de Lladurs, Daniel Rovira, que lamenta que no es deixi col·laborar la gent del territori quan és precisament qui el coneix més a fons. El conseller Elena també ha volgut posar en valor la tasca dels cossos d'emergència. Sentim-lo.
Tenim uns voluntaris extraordinaris i tenim uns pagesos que són un tresor del país. I això, doncs, també s'ha de dir, perquè quan un pot sentir-se tan orgullós d'aquestes coses s'ha de subratllar. I bé, tenia moltes ganes de venir, de compartir amb ells, temps tindrem doncs, per parlar de com queden les coses. Avui encara serà un dia molt dur, demà també, per tant, hem de seguir.
El conseller d'Interior ha recordat que l'incendi de Lladurs està perimetrat, però és inestable. Ha cremat, recordem-ho, una cinquantena d'hectàrees i treballen una vintena de mitjans terrestres i sis d'aeris. I continuarà treballant les properes hores, en tant que el principal risc és que té molt camp per córrer encara.
Roser, seguim amb tu perquè has pogut parlar amb veïns de Castellar de la Ribera, on, com dèiem, el foc ja està estabilitzat, i denuncien que s'han sentit abandonats. Què t'han explicat?
Doncs mireu, dilluns a la tarda el paisatge de la família de Junyent, una masia de Castellar de la Ribera, va canviar per complet. Un llamp, va encendre un foc i van perdre tota la collita de tot un any i els boscos, però, van poder salvar la casa, les granges i sobretot la vida. La Lídia Fàbregas, el seu marit i els seus fills adolescents van haver de defensar casa seva completament sols. Van demanar ajuda a tothom a qui se'ls va acudir en aquell moment, però la resposta sempre va ser la mateixa. No hi ha prou mitjans. Expliquen la seva experiència sense ànim de protagonisme ni de fer pena, però perquè no es torni a repetir. Lídia Fàbregas és veïna de Castellar de la Ribera.
Ens vam quedar completament sols. Ens va passar el foc per sobre. És el que diem, tan sols un mitjà aeri ens hagués remullat, no sé, ens hagués remullat la teulada de casa. És que no ho sé, no en tinc ni idea. El que fos per estar tranquils i saber que sortiríem de casa i que ho podríem explicar, que finalment vam tenir molta sort i ho hem pogut fer, malgrat el percal que tenim aquí fora.
Denuncia que no són els únics que es van trobar en aquesta situació i demana que es tingui en compte que les cases just de pagès no quedin abandonades en cas d'incendi.
Gràcies, Roser Clotet, per aquestes últimes hores des de Solsona FM. I seguim recorrent el territori a la resta d'escenaris d'incendis, ja que continuen també les tasques d'extinció. Artesa de Segre, la Noguera, que ja ha cremat aquest incendi 1.100 hectàrees. Els esforços se centren en la zona oest, cap a Sant Mamet, després que s'ha pogut contenir la resta de focus. Els bombers han tornat a demanar col·laboració d'agricultors perquè llaurin camps en aquest front encara actiu. Última hora, des de Balaguer Televisió, Miquel Àngel de Viu, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquest matí a Valdomar els treballs s'han centrat també en evitar que es descontroli el flanc dret per tal de que el potencial de creixement no superi les 5.000 hectàrees i el foc no avanci cap a la vall del Segre. El flanc esquerre segueix obert i controlar-lo seria l'assoliment del quart objectiu de l'operatiu, tal com ha explicat el seu cap Miqui López. L'inspector durant la intervenció s'ha referit al malestar dels veïns del municipi d'Alòs de Balaguer per la proximitat de les flames al poble i ha afirmat que l'estratègia amb eixos de confinament en cap cas posa en perill els nuclis urbans ni béns personals. Segons López, els mitjans presents a les poblacions tenen la prioritat de garantir la seguretat de les persones.
el foc es va fent més gran. El que sí que hem de garantir, i aquí estem ficant els recursos, és que no hi hagin danys ni en persones ni en béns. O sigui que amb el nucli sí que tenim els mitjans, però els mitjans tenen la directriu d'evitar que el foc entri dins de lo que és el nucli urbà, dins les cases, però no que no salti la pista que puja cap a Sant Mamés, perquè, com us he dit, aquesta és la finestra que tenim per treballar nocturna, i durant el dia el que estem fent és monitoritzar això i, sobretot, controlar els eixos sud i est de l'incendi, que és el que ens podria obrir a tota la vall, i és el que no volem.
A falta de l'actualització de la situació, que serà als voltants de les 3 de la tarda, es pot confirmar que al llarg del matí al foc de Valdomà hi han treballat 4 mitjans aeris i diversos reforços de la unitat militar d'emergències. Per altra banda, s'ha tornat a comptar amb els agricultors de la zona per llaurar els camps propers al foc perquè actuïn de tallafoc.
I ja ha quedat estabilitzat l'incendi de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, que ha cremat unes 400 hectàrees de superfície, segons dades provisionals. Sobre el terreny, col·lectius com Terra Alta Viva lamenten les pèrdues patrimonials i responsabilitzen les administracions de no destinar prou recursos a frenar la despoblació. Canal Terres de l'Ebre, Berta Treig.
De fet, els pagesos ja poden entrar als terrenys a partir d'aquest migdia per avaluar les afectacions i s'espera que només es mantinguin una vuitena de dotacions a la zona per a evitar revifades de cara al vespre. El foc es va poder aturar a la carretera TV-7333, tal com estava previst, tot i que va arribar a superar la via per moments. Ara els terraltins lamenten les pèrdues patrimonials i responsabilitzen les administracions de no destinar recursos a la pagesia ni als pobles. Això, diuen, afavoreix el despoblament i, com a conseqüència, el combustible forestal. Jordi Clua és portaveu del col·lectiu Terra Alta Viva.
Una altra vegada més, degut a l'abandó de les terres i que la pagesia pues, va a menys cada vegada, no s'aboquen recursos, pues, bueno, espais de la Batalla de l'Ebre i boscos i terres de conreu, sobretot, pues, s'han vist molt afectades i, clar, és una desgràcia que tardarem anys a tornar-ho a veure verd, això.
Encara es desconeixen les causes de les flames i serà complicat determinar-les pel mal estat del lloc on es calcula que es va encendre el focus inicial.
I estem també pendents d'un nou incendi en un Carga, un poble petit del terme municipal de Peramola, a l'Alt Urgell, amb un foc que en principi ja està estabilitzat o en fase de control i treballa amb bombers amb l'ajuda dels pagesos de la zona. Última hora des de Ràdio Seu, Pep Graell, bon dia.
Bon dia, així és. Els bombers de la Generalitat treballen aquesta hora en un Carga al municipi de l'Urgellenc de Peramola, on s'ha detectat un incendi aquest mateix divendres. L'incendi està provocat per un dels milers de llamps que van caure al principat del passat dimecres. Hidroavions, helicòpters i bombers a peu s'han mobilitzat per tal de sufocar el foc que s'espera controlar les pròximes hores. Ens ho detalla el delegat del govern en el Pirineu i Aran, Ricard Pérez, el qual s'ha expressat a la zona de l'incendi.
Se'ns ha revifat un incendi que havíem tingut el dimecres a la nit aquí sobre Nuncarga, concretament sobre la granja del Nerola. Hem actuat ja ràpidament, han vingut ja dos bombarders, ara han enviat 9 dotacions dels bombers. Tenim 2 hidroavions i tenim 4 helicòpters que els hem fet pujar des de Valdomar perquè aquí hi havia el perill que si se'ns escapava.
Hem perdut la connexió amb Ràdio Seu, amb Pep Graell, que ens parlava d'aquest últim incendi declarat en un Carga, un poble del terme municipal de Peramola, a l'Alt Urgell, i que ja està en fase de control. Recordeu, però, avui és el dia màxim, el pic de l'onada de calor, i la calor extrema i el risc d'incendis simultanis dut la Generalitat ha decidit tancar els accessos a la Baronia de Rialb i a la Serra del Montsec. Des de la mitjanit s'ha activat el Pla Alfa Especial de Vigilància a 17 municipis de la Noguera, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà.
Això obliga, doncs, a tancar l'accés a espais naturals com la Baronia de Rialb, Montsec d'Arès i Montsec de Rúbies, i a banda dels 8 nuclis de la Noguera. El protocol d'alerta també s'estén a 3 pobles de l'Alt Urgell i 6 del Pallars Jussà. Tot plegat comporta un reforç de la vigilància i les tasques de prevenció.
La xarxa de comunicació local.
Acusado, acusat, testigo, testimoni, abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És gairebé un quart de tres. 60 persones han rebut l'eutanàsia a Catalunya en el primer any d'aplicació de la llei. En total, el sistema ha rebut 137 peticions, la majoria de les quals han arribat a l'atenció primària. En tots els casos s'ha respectat l'elecció del sol·licitant sobre el lloc on rebre aquesta prestació, que la majoria de casos ha estat al mateix domicili. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia, Marta. De les 137 peticions registrades, 60 persones han rebut ja l'ajuda per morir i 18 més tenen un dictamen favorable i estan a l'espera. Les malalties neurodegeneratives, les demències i les patologies oncològiques són les que presenten de manera més freqüent les persones que s'acullen a l'eutanàsia. 37 pacients han mort abans que es pogués completar tot el procés, un procediment que pot allargar-se una mitjana de 47 dies, un temps que, segons el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, respon a la voluntat garantida de la llei.
Fixin-se en vostès que hi ha tot un procés deliberatiu, fixin-se en vostès que hi intervenen tres professionals, metges, més un jurista. Hi ha un període de reflexió de la pròpia persona, fixin-se vostès també que hi ha 5 revocades. Revocades vol dir que la persona en un moment determinat ha decidit, però després revoca la seva decisió, que entra dintre la normalitat. Per tant, és una situació que requereix un temps.
Pel que fa a l'objecció de consciència, només s'han inscrit al registre 167 professionals, entre metges, infermers, psicòlegs o farmacèutics.
En relació a la pandèmia, augmenten en 41 els ingressats per Covid-19 des de dimarts i ja en són 1.326. També augmenta el nombre de crítics a les UCIs, ho fa fins als 35 pacients.
També van a l'alça els principals indicadors. La velocitat de contagi augmenta fins a 1,25, de manera que 100 malalts contagien 125 persones. I el risc de rebrot augmenta 71 punts fins als 385. També s'han registrat 4 morts més, de manera que el nombre total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 27.577 persones.
Notícies en xarxa.
Aquest migdia s'ha reunit la Subcomissió Bilateral d'Infraestructures Estat-Generalitat, una trobada amb un caire molt tècnic donada la congelació de relacions de la Generalitat amb l'Estat pel cas d'espionatge amb el programa Pegasus, una reunió encapçalada pel secretari general de Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font. David Amador, bon dia.
Bon dia, doncs continua aquesta reunió de la Comissió d'Inversions en Infraestructures amb el secretari general del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Xavier Flores. L'acompanyen també el director general de Cooperació Autonòmica i Local, Fernando Galindo, i el director general de Pressupostos, Javier Sánchez, per part de la Generalitat. La delegació està presidida, com deies, pel secretari general del Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font. Estem pendents dels acords tècnics, si s'han produït, que s'hagin pogut produir també pel que fa a noves inversions en infraestructures a Catalunya, per part del govern espanyol. Sembla que aquesta comissió, aquesta reunió, es troba al seu tram final. Fa més de 2 hores que ha començat. Així doncs, continua, de moment, aquesta reunió a la seu del Departament de Vicepresidència aquí a l'Estat.
Gràcies, David Amador. Seguirem pendents del final d'aquesta reunió per saber els acords que s'hi hagin pres. I anem ara fins a les Garrigues i al Segrià, ja que els veïns que encara estan sense aigua potable a casa podrien tenir solucionat aquest problema definitivament dimecres vinent. L'Ajuntament està canviant els filtres de la planta potabilitzadora i dimarts els posarà a prova. Ens ho amplia Elena Puigdueta.
24 hores després ja es podrà comprovar si la mesura funciona. Si és així, estarà garantit el servei d'abastament d'aigua potable durant tot l'estiu. Ho ha dit a la xarxa Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Dimecres és la prova de foc, és a dir, si el canvi d'aquests 8 filtres de carbó actiu permet, cal fer aquesta reducció de concentracions dels pesticides i herbicides i que l'aigua torni a ser potable. És a dir, dimecres és el dia crucial, podríem dir d'alguna manera, per saber si disposarem d'aigua potable durant tot l'estiu.
El director de l'ACA també ha volgut parlar dels problemes que fa temps s'arrosseguen a la urbanització residencial Parc de Maçanet. Samuel Reyes en culpa a l'empresa privada que gestiona el servei i recorda a l'alcaldessa, Natàlia Figueres, que aquesta és una competència municipal i que l'Ajuntament té al seu abast solucionar-ho si en recupera el control. A més, insisteix que ni el consistori ni la nova concessionària hauran d'assumir en cap cas el deute contret fins ara.
Vam fer un canvi normatiu que no s'hauria de fer responsable l'Ajuntament si feia aquesta recuperació del servei. En realitat, tinc entès que hi ha una de les urbanitzacions més conflictives que la vol cedir a una altra empresa, a la concessionària actual, que és Agbar, i vam parlar justament amb Agbar per explicar que no hauran d'assumir aquest deute subsidiàriament, és a dir, que sempre anirem contra qui no ha pagat, que en aquest cas és Reg Madral.
L'actual empresa gestora, Reg Madral, porta molt temps sense pagar el cànon de l'aigua i ha contret un deute de 2,5 milions d'euros amb l'ACA.
I anem ara fins a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, on està en marxa un ple extraordinari de renúncia de l'alcalde Joan Pinyol. Ha deixat el càrrec després d'11 anys de mandat per motius de salut i també per relleu regeneracional. Canal Terres de l'Ebre, Ruth Turk, bon dia.
Bon dia. Doncs just ara mateix ha acabat el ple extraordinari en el qual l'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, ha renunciat al seu càrrec després d'11 anys al capdavant de l'Ajuntament. Pinyol, visiblement emocionat, ha explicat que ho ha deixat per motius de salut. El seu successor, Rubén Viernes, el fins ara tinent d'alcalde i regidor de Comerç. Pinyol ha agraït la feina feta al seu equip de govern i ha assegurat que té la plena confiança amb el seu successor. Pinyol era alcalde des del 2011, primer sota les cicles de Convergència i Unió, i en les darreres municipals es va presentar com a Junts per Móra d'Ebre. Tots els grups de l'oposició li han desitjat sort i encerts en aquesta nova etapa vital.
Gràcies, Ruth Turk, des de Canal Terres de l'Ebre. I a Lleida aquest matí, ple extraordinari de la paeria, s'ha centrat a la ciutadania i la seguretat. La comissió s'ha convocat per fer balanç de la situació a la ciutat. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
PP, Ciutadans i Socialistes han centrat els seus respectius discursos en el control de la seguretat als carrers i la importància de la ciutadania com a eix principal d'actuació. A l'acabar, l'alcalde Miquel Pueyo ha volgut extraure conclusions del debat amb una intervenció optimista envers la situació actual de la ciutat.
Em sap greu perquè crec que la majoria de vostès es van perdre l'experiència de l'enrenou. Crec que la majoria de vostès no van estar presents en el plenari dels infants i els adolescents en aquesta mateixa sala. Crec que la majoria de vostès no van assistir als debats i a les conferències dels empresaris de Lleida de la Seu d'Urgell. S'ha d'escoltar, s'ha de parlar.
Aquesta ha estat la cinquena convocatòria extraordinària de l'any, una ocasió que s'ha aprofitat per donar també una mostra de suport cap als cossos de bombers i agents rurals que treballen enfront dels diversos incendis que afecten a la demarcació.
I en clau cultural ja sabem tots els detalls de la nova edició del Festival Temporada Alta. Se celebrarà del 7 d'octubre al 12 de desembre amb 18 noves produccions i coproduccions. La majoria apuntaran a políticament incorrecta. Inaugurarà la 31a edició l'espectacle L'Adversari, dirigit per Julio Manrique. Maria Costa, bon dia.
Bon dia. En paraules del mateix Manrique, L'Adversari, una versió de la primera novel·la de ficció de Manuel Carrer, és una història d'aquelles que fa posar els pèls de punta. El festival aposta per la producció pròpia de Julio Manrique i que interpretaran Pere Arquillué i Carles Martínez. És la història de Jean-Claude Roman, un home que va matar tota la seva família l'any 1993 després de mantenir una vida inventada durant anys. Ho explica el mateix Manrique.
És un cas que fa posar els pèls de punta, terrible, que et fa fer-te moltes preguntes, que com explica el propi Carrer, si li hagués portat al seu editor la mateixa història dient-li que era una ficció, no li hagués comprat, l'editor li hauria dit que li faltava un bull perquè allò no hi havia qui s'ho passés, no? És una història que sembla inversemblant, resulta inversemblant amb els codis habituals de la ficció i, en canvi, és una història real.
Al festival s'hi presentaran un centenar d'espectacles amb estrenes, muntatges i propostes de gèneres variats. En total, 18 produccions i coproduccions, 6 d'àmbit internacional, gràcies a aliances amb festivals europeus, algunes com Caridad, d'Angélica Lidl o Petróleo, de la companyia argentina Piel de Lava.
Gràcies, Maria Costa. I és moment de fer un cop d'ull als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet i és que la sèrie per la final de la Lliga ACB arriba a Madrid avui a les 9 de la nit i amb empat a 1 entre el Barça i el Madrid els blaugranes buscaran el triomf a domicili. Els jugadors que dirigeix Sarunas, Jacic i Vicius arriben al tercer enfrontament després d'una victòria molt treballada al Palau i en què els blancs van qüestionar constantment la tasca arbitral. El Barça demana respecte pels àrbitres. Escoltem Josep Cubells, que és directiu responsable de la secció de bàsquet del Barça.
Van veure com una certa intimidació en els àrbits del partit. I això, davant la nostra sorpresa, no ha estat transcrita en l'acte arbitral. Creiem que els àrbits són fonamentals en el desenvolupament de qualsevol partit i encara més ara en una fase que ens trobem, que és la final de la Lliga ACB. Creiem i estem segurs que aquestes intimidacions es prendran totes les mesures perquè no tornin a succeir en els propers partits d'aquesta final.
També en bàsquet aquest cap de setmana sabrem quin és l'equip que puja a la Lliga ACB. Hi ha dos candidats catalans que demà s'enfronten entre ells, el Bàsquet Girona i el Força Lleida, que lluitaran a Fontejau per un lloc a la final. Miquel Fuentes és el tècnic assistent del Girona.
Ells són capaços de jugar
amb 5 jugadors que són més petits, que poden obrir molt el camp i llançar pràcticament tots de 3, o poden jugar més grans buscant molt més el pal baix amb el Shaquille Clair, doncs tenen diverses eines ofensives, no?, i diferents que poden utilitzar al llarg del partit.
També en bàsquet hem sabut avui que Georgina Bahí torna al Cadí la seu des de l'Encino de Lugo. I en hoquei sobre patins, el Reus Deportiu vol mantenir el somni de guanyar la hoquei lliga. Avui a 8:45 del vespre, els reusencs estan obligats a imposar-se a la pista del Liceo. Des de la nova ràdio, des de Reus, informa Aleix Pérez.
Arriba l'hora de la veritat per al Reus Deportiu Virgínies, que ja no es pot permetre més derrotes. Els dos primers partits es van decantar Galícia pel Liceo, així que hauran de pelar a la màgia del Palau d'Esports per a no perdre definitivament el millor de 5. Les claus per als Roig i Negres passaran per mantenir la intensitat física en els vuels i no permetre als visitants desmarcar-se de 2 gols. El factor pista també s'haurà de tenir en compte. Els reusencs han firmat grans actuacions amb el suport incondicional de la seva gent. Jordi García, entrenador del Reus Deportiu, s'aferra a la progressió de l'equip malgrat les derrotes i espera una olla a pressió.
El Reus, jo estic convençut que no he dit l'última paraula i res, recuperar la gent, intentar millorar encara més i prou. Crec que lectures positives sempre dels partits del Reus.
Sense ja marge de reacció, el partit podria tancar definitivament la temporada 2021-2022 a l'Hockey Lliga.
També en hoquei sobre patins, avui a partir de les 8 del vespre es juga el segon partit de la sèrie el millor de 3 de la Lliga Nacional Catalana Masculina entre el Club Patí Congrés de Barcelona i el Cerdanyola. Es veuran les cares i el podreu veure aquest partit a la plataforma Xala. Amb avantatge pel Congrés del partit d'anada, el d'avui podria ser ja definitiu per atorgar el títol i l'ascens. En cas de victòria per a del Cerdanyola, la sèrie aniria a un tercer partit que jugaria diumenge al migdia i que també podríeu veure a través de la plataforma de streaming. I en futbol, l'Espanyol ha acomiadat avui a Dídac Vilà. El defensa mataroní de 33 anys marxa després de 6 temporades i mitja al primer equip blanc i blau en 2 etapes diferents. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 3:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Tornarem a la zona dels incendis. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Calor és sinònim d'estiu, encara que estigui avançat, i l'estiu tots sabem que fa olor de festa major. O potser hauríem de dir festes majors. Senyores i senyors, comença la temporada. Tret de sortir de la ruta geogràfica que ens permet descobrir cada racó de Catalunya gràcies a les seves festes. En altres paraules, arriba el moment de revisar les agendes culturals fins al mínim detall per encaixar actes, concerts, esmorzars, dinars i sopars, encara que sigui fent acrobàcies impossibles. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. De festes n'hi ha tot tipus i extensió. A la Pobla de Mafumet, al Tarragonès, s'hi posen a principis de juny, però l'estiren tot el mes. Ho fan amb un ampli ventall de propostes que van de la música a l'humor, passant per grans clàssics, per exemple, la Nit del Foc, la Dita de la Revetlla de Sant Joan. De fet, les activitats s'intensifiquen a mesura que s'apropa el 23 de juny. I com a tota bona festa major, tampoc hi falten balls, cercaviles i correfocs. A més, hi trobareu també espectacles, exhibicions i tornejos esportius, dinars de germanor i música, molta música, amb convidats com els que ens acompanyen de fons, Buhos. Que tot estava al nostre abast, i ara tot canvia i ens té entrepats, busquem una sortida entre mitges veritats. Fins al 26 de juny, Festa Major de Sant Joan de la Pobla de Mafumet. Trobareu tot el programa al web municipal poblemafumet.cat.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Alcem les copes i endinsem-nos en l'abisme del plaer i demanem clemència. El vi serà, per una nit, de fur de l'endemig. Tinguem set i demanem no saciar-nos, perquè fes-te notar que la vida serà, quan fem comptes, les voltes que l'haurà rist i plorat. Deixem que el gat es carregui de raons per a les set vides. Jorge Brotons, dins del llibre La raó de les séquies.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Estamos donde queríamos estar hoy, ¿no? Eso no significa que estemos bien. Significa que la situación de ayer se gestionó con, creo que con mucha dedicación, entrega.
És el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, llançant un missatge de calma davant l'onada d'incendis que pateix Catalunya. Malgrat que avui el dia torna a ser molt complicat pel pic de l'onada de calor amb temperatures extremes, els serveis d'emergència asseguren que estan complint el pla estratègic que s'havien marcat i destaquen el fet que els focs de Corbera d'Ebre, la Terra Alta i Artesa de Segre, la Noguera, ja estan estabilitzats. De fet, el de Corbera d'Ebre l'acaben de donar per controlat fa molt pocs minuts. Ara preocupa, però, i molt, l'incendi de Lladús, al Solsonès, que continua cremant sense control. Ha cremat fins ara 50 hectàrees, però té una capacitat de destrucció de fins a 50.000 hectàrees de bosc. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest divendres 17 de juny de 2022. 60 persones han rebut l'eutanàsia a Catalunya en el primer any d'aplicació de la llei. Marta Patricio.
En total, el sistema ha rebut 137 peticions, la majoria de les quals han arribat a l'atenció primària. En tots els casos s'ha respectat l'elecció sobre el lloc on s'havia de prestar el servei.
Es reuneix la Subcomissió Bilateral d'Infraestructures Estat-Generalitat.
Una trobada que ha tingut un caire molt tècnic, donada la congelació de relacions de la Generalitat amb l'Estat pel cas d'espionatge amb el programa Pegasus.
Els veïns de les Garrigues i el Segrià, que encara estan sense aigua potable, podrien tenir resolt el problema dimecres vinent.
L'Ajuntament està canviant els filtres de la planta potabilitzadora i dimarts els posarà a prova. La contaminació de l'aigua al pantà d'Utxesa n'és la causa.
En cultura, el Festival Temporada Alta presenta 18 noves produccions i coproduccions a la propera edició,
que se celebrarà del 7 d'octubre al 12 de desembre. La majoria d'espectacles tindran un tarannà políticament incorrecte. Inaugurarà la 31a edició l'espectacle L'Adversari, dirigit per Julio Manrique.
Pel que fa als esports, en bàsquet, el Barça se la juga a Madrid.
Amb empat a un de la sèrie pel títol de la CB, els blaugranes visiten aquesta nit la pista de l'equip blanc enmig d'un ambient enrarit per les queixes madridistes envers l'actuació arbitral en el darrer partit.
I seguim pendents de l'onada de calor que avui arriba, com us dèiem, al seu pic màxim. Volem saber també si de cara al cap de setmana tindrem un petit respir, alguna baixada de temperatures. Busquem l'última hora des del Servei Meteorològic de Catalunya amb Carme Farnell. Bon dia, Carme.
Bon dia. La temperatura ja està apretant de valent en molts indrets del país. Tenim temperatures superiors als 35 graus a diversos municipis de Catalunya, excepte a punts costaners, on tenim valors de 30 a 32 graus, però la resta del territori gairebé superior als 35 graus. També a les valls del Pirineu aquesta temperatura és un pèl més frenada. En qualsevol cas, durant les properes hores continuarem parlant d'aquest ambient tan i tan càlid, amb una temperatura que continuarà anant a l'alça. Per tant, avui sí que parlarem d'aquestes temperatures que han de tocar sostre, aquesta onada de calor, que és quan arribarà al pic màxim durant aquestes properes hores, i de cara al cap de setmana la tendència és que la calor vagi afluixant. Durant la tarda, a més, també han de créixer algunes nuvolades i descarregar alguns ruixats cap a la zona del Pirineu, sobretot cap al sector oriental. En canvi, de cara al cap de setmana s'espera que no hi hagi precipitació durant les tardes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Estarem pendents d'aquesta petita baixada de temperatures. Al control de so, Ivan López. A la redacció, Marta Patricio. A la producció, Jaume Soleil. I coordinant, Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Interior llança un missatge de calma davant l'onada d'incendis que pateix Catalunya. El conseller Joan Ignasi Elena assegura que els cossos d'emergència estan complint el pla estratègic que s'havien marcat, malgrat les dificultats que afronten en el pitjor dia de l'onada de calor. I malgrat que el conseller entén les crítiques que han rebut per part dels alcaldes, assegura que la feina estratègica dels bombers ha estat clau per evitar una tragèdia davant la simultaneïtat dels focs. Mon Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Al matí, govern i bombers han volgut tranquil·litzar tothom perquè tenen tots els incendis estabilitzats, excepte el de Lladurs, i s'està complint el pla estratègic que s'havien marcat ahir. Això sí, han advertit que venen hores molt complicades perquè la temperatura encara s'enfilarà 2 graus i revifaran focus de llamps caiguts ahir o abans d'ahir. David Borrell és el cap de bombers.
És important que s'entengui aquesta visió estratègica, de que la gent no es posi nerviosa, de que s'està fent aquesta valoració amb aquest prisma, diguéssim, global de Catalunya, amb els recursos que tenim els gestionem de la millor manera, no anant a darrere dels incendis, sinó anticipant-nos, tenim aquesta visió estratègica. La situació és millor que la que teníem ahir, però òbviament el dia és duríssim, el que ens espera per davant.
Una estratègia i intel·ligència que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha lloat i ha assegurat que ha evitat una tragèdia. Elena també s'ha mostrat comprensiu amb les crítiques fetes per alguns alcaldes que atribueix el nerviosisme de la situació.
Doncs el resultat és que aquests focus que podien haver sigut una tragèdia, doncs es van anar matant, si em permeten l'expressió, amb molta rapidesa, fet que ha permès doncs, poder llavors centrar-se amb els altres i portar, no? I això és una mica el que ha passat i ho entenc perfectament.
Els esforços se centren ara en el foc de Lladurs, que no està estabilitzat, però sí encerclat.
Doncs efectivament preocupa molt aquest foc a Lladurs, al Solsonès, per les condicions meteorològiques i el potencial de destrucció que té, de fins a 50.000 hectàrees de bosc. De moment ha cremat 50 hectàrees i els bombers el tenen en procés de perimetració, però estan encara lluny d'estabilitzar-lo. El conseller d'Interior s'ha desplaçat avui fins allà per donar suport als alcaldes de la zona que s'han sentit abandonats en aquest episodi. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia.
Bon dia. El conseller d'Interior ha volgut posar l'accent en la tasca de la gent del territori, veïns, ADF i càrrecs electes locals en els treballs per aturar els focs forestals que cremen arreu del país aquests dies. El conseller Elena també ha volgut posar en valor la tasca dels cossos d'emergència. Sentim-lo.
Tenim uns voluntaris extraordinaris i tenim uns pagesos que són un tresor del país. I això, doncs, també s'ha de dir, perquè quan un pot sentir-se tan orgullós d'aquestes coses s'ha de subratllar. I bé, tenia moltes ganes de venir, de compartir amb ells, temps tindrem doncs, per parlar de com queden les coses. Avui encara serà un dia molt dur, demà també, per tant hem de seguir.
Joan Ignasi Elena ho ha dit arran de les queixes d'alguns alcaldes, com el de Lladurs. Daniel Rovira reconeix que s'estan destinant molts mitjans a l'incendi del seu municipi, però és molt crític amb el fet que s'exclogui la gent del territori.
En aquestes situacions no es pot excloure la gent del territori, perquè som els que ho coneixem. Jo crec que com a alcalde tinc unes responsabilitats i soc la màxima autoritat de protecció civil, i a mi em preocupava que hi havia gent que no teníem ben localitzada, que sabíem que estaven a la zona calenta, i bueno, això va crear cert conflicte, però com bé diu el conseller, reconec que hi ha molts efectius, en general s'està treballant bé, però dol una mica que amb tants anys d'experiència en aquesta comarca, aquests detallets no els haguem pogut tenir.
Com dèiem, l'incendi de Lladurs està perimetrat, però és inestable, crema 50 hectàrees i té un potencial de 50.000. Ha destacat que s'hi continuarà treballant les properes hores, en tant que el principal risc és que hi ha molt camp per córrer. Hi treballen una vintena de mitjans terrestres i 6 d'aeris.
Roser, seguim amb tu perquè has pogut parlar amb veïns d'un altre dels focs que ja està estabilitzat, en aquest cas el de Castellar de la Ribera, i denuncien que s'han sentit abandonats. Què t'han explicat?
Doncs m'han explicat que dilluns a la tarda van començar uns incendis. Per exemple, és el cas de la família de Junyent, una masia de Castellar de la Ribera, que va veure com el paisatge de casa seva canviava per complet. A un llamp va encendre el foc i van perdre la collita de tot un any i els boscos. Per sort van poder salvar la casa, les granges i la vida. La Lídia Fàbregas, el seu marit i els seus fills van haver de fer front a les flames tots sols. Van demanar ajuda a tothom a qui se'ls va acudir en aquell moment, però la resposta va ser sempre que no hi havia prou mitjans. Expliquen la seva experiència sense ànim de protagonisme ni de fer pena, sinó perquè no es torni a repetir. Lídia Fàbregas és veïna de Castellar de la Ribera.
Ens vam quedar completament sols, ens va passar el foc per sobre. És el que diem, tan sols un mitjà aeri ens hagués remullat, no sé, ens hagués remullat la teulada de casa. És que no ho sé, no en tinc ni idea. El que fos per estar tranquils i saber que sortiríem de casa i que ho podríem explicar, que finalment vam tenir molta sort i ho hem pogut fer, malgrat el percal que tenim aquí fora.
Denuncia que no són els únics que es van trobar en aquesta situació i demanen que es tinguin en compte que les cases de pagès no quedin abandonades en cas d'incendi.
Gràcies, Roser Clodet, des de Solsona FM. I també continuen les tasques d'extinció a Artesa de Segre, la Noguera, que ja ha cremat 1.100 hectàrees. Els esforços se centren en la zona oest, cap a Sant Mamet, després que s'han pogut contenir la resta de focus. Els bombers han tornat a demanar la col·laboració d'agricultors perquè llaurin camps en aquest front que encara està actiu. Balaguer Televisió, Miquel Àngel Daviu, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs exacte, a Valdomars, treballs aquest matí s'han centrat bàsicament en evitar que es descontroli el flanc dret per tal de que el potencial de creixement no superi les 5.000 hectàrees i el foc no avanci cap a la vall del Segre. El flanc esquerre segueix obert i controlar-lo seria l'assoliment del quart objectiu de l'operatiu, tal com ha afirmat el seu cap, Miqui López. L'inspector, durant la intervenció, s'ha referit al malestar dels veïns del municipi d'Alòs per la proximitat de les flames al poble i ha afirmat que l'estratègia amb eixos de confinament en cap cas posa en perill els nuclis urbans ni els béns personals. Segons López, els mitjans presents a les poblacions tenen la prioritat de garantir la seguretat de les persones.
El foc es va fent més gran. El que sí que hem de garantir, i aquí estem ficant els recursos, és que no hi hagin danys ni en persones ni en béns. O sigui que amb el nucli sí que tenim els mitjans, però els mitjans tenen la directriu d'evitar que el foc entri dins de lo que és el nucli urbà, dins les cases, però no que no salti la pista que puja cap a Sant Mamés, perquè, com us he dit, aquesta és la finestra que tenim per treballar nocturna, i durant el dia el que estem fent és monitoritzar això i, sobretot, controlar els eixos sud i est de l'incendi, que és el que ens podria obrir a tota la vall i és el que no volem.
Al llarg del matí, al foc de Valdomà hi han treballat 4 mitjans aeris i diversos reforços de la Unitat Militar d'Emergències i, per altra banda, s'ha tornat a comptar amb els agricultors de la zona per llaurar els camps propers al foc perquè actuïn de tallafoc.
Gràcies, Miquel Àngel Daviu, des de Balaguer Televisió. I com us dèiem, ja ha quedat controlat l'incendi de Corbera d'Ebre, la Terra Alta, que ha cremat unes 400 hectàrees de superfície, segons dades provisionals. Estem també pendents d'un nou incendi en un Carga, un poble petit del terme municipal de Peramola, a l'Alt Urgell. Ha provocat un important núvol de fum, però els mitjans aeris ja hi estan treballant i, en principi, aquest foc està en fase de control. Tot plegat, com veieu, un dia complicadíssim en aquest pic de l'onada de calor que ha fet que tant per aquestes altes temperatures com per l'alt risc d'incendis s'hagi tancat avui els accessos a la Baronia de Rialp i a la Serra del Montsec. Des d'aquesta mitjanit està activat el Pla Alfa d'Especial Vigilància a 17 municipis de la Noguera, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà.
Això obliga a tancar l'accés a espais naturals com la Baronia de Rialp, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. A banda dels 8 nuclis de la Noguera, el protocol d'alerta també s'estén a 3 pobles de l'Alt Urgell i 6 del Pallars Jussà. Tot plegat comporta un reforç de la vigilància i les tasques de prevenció.
La xarxa de comunicació local.
Acusado, acusat. Testigo, testimoni. Abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
60 persones han rebut l'eutanàsia a Catalunya en el primer any d'aplicació de la llei. En total, el sistema ha rebut 137 peticions, la majoria de les quals han arribat a través de l'atenció primària. En tots els casos s'ha respectat l'elecció del sol·licitant sobre el lloc on rebre aquesta prestació, que la majoria de casos ha estat al mateix domicili. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia, Marta. De les 137 peticions registrades, 60 persones han rebut ja l'ajuda per morir i 18 més tenen un dictamen favorable i estan a l'espera. Les malalties neurodegeneratives, les demències i les patologies oncològiques són les que presenten de manera més freqüent les persones que s'acullen a l'eutanàsia. 37 pacients han mort abans que es pogués completar tot el procés. Un procediment que pot allargar-se una mitjana de 47 dies. Un temps que, segons el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, respon a la voluntat garantista de la llei.
Fixin-se en vostès que hi ha tot un procés deliberatiu, fixin-se en vostès que hi intervenen 3 professionals, metges, més un jurista. Hi ha un període de reflexió de la pròpia persona. Fixin-se vostès també que hi ha 5 revocades. Revocades vol dir que la persona en un moment determinat ha decidit, però després revoca la seva decisió, que entra dintre la normalitat. Per tant, és una situació que requereix un temps.
Pel que fa a l'objecció de consciència, només s'han inscrit al registre 167 professionals, entre metges, infermers, psicòlegs o farmacèutics.
Gràcies, Diana Bermejo. Són gairebé 3:45 i diverses veus de la comunitat educativa fan un crit d'alerta per les altes temperatures que pateixen els centres escolars a conseqüència de l'onada de calor que estem patint i del fet també que majoritàriament els centres educatius públics no disposen de sistemes d'aire condicionat. A les xarxes socials s'ha fet viral una protesta amb múltiples queixes de famílies, professorat i escoles. Ens ho amplia David Fleta.
Amb els hashtags prou desmais a les aules i se'ns couen els fills, un grup de famílies de l'Escola Lavínia de Barcelona va engegar una protesta ahir a Twitter que va aconseguir una important repercussió a les escoles d'arreu del país. En ella es penjaven fotografies de termòmetres dins les aules on les temperatures superaven els 30 graus i en alguns casos s'arribava als 35, quan la legislació marca que el límit es troba en els 27. L'Adriana, membre de l'AFA de l'Escola Lavínia, demana una solució urgent.
Les classes acaben en 3 dies, literalment, i el que demanem és que aquest estiu posin mesures des de les administracions perquè les escoles són els únics edificis que realment no tenen climatització. No demanem que facin escurcin les hores ni que tanquin les escoles com altres sindicats, sinó que realment posin mesures ràpides. Després, a llarg termini, ja es veuria quines altres mesures poden proposar, però sí que demanem que aquest estiu, per quan al setembre comencin les classes, això s'hagi solucionat ja.
Aquesta setmana s'han conegut casos d'alumnes i fins i tot d'algun monitor desmaiats a causa de la forta calor. Una situació que, segons denuncien els centres, es repeteix any rere any.
Seguim a Barcelona, ja que el districte de Sant Andreu recuperarà una finca de les casernes per ubicar-hi serveis municipals. En aquests terrenys no s'instal·laran, finalment, noves sales de vetlla, tal com s'havia previst inicialment.
D'aquesta manera es donarà resposta a la reivindicació veïnal de recuperar el sòl de les casernes per destinar-lo a serveis que s'ajustin a les necessitats i també demandes actuals del barri. Uns usos que s'hauran de decidir de manera participativa, segons ha dit la regidora de Sant Andreu, Lucía Martín.
Ara s'obre un moment que jo crec que és il·lusionant perquè tenim aquesta parcel·la de, si no m'equivoco, 6.000 metres de sostre a casernes, que és veritat que en el seu moment no, ja hi va haver aquesta primera sessió de l'empresa que ens donava gratuïtament 2/3 d'aquesta parcel·la, finalment la tenim tota. Ara és el moment de pensar entre totes, no? I això segurament ho farem doncs, en el marc de la comissió de casernes, com s'ha fet sempre, o com hem volgut que es fet sempre, no? Des del districte, decidir i parlar quins han de ser aquests usos que ha de tenir aquest solar.
L'Ajuntament i Serveis Funeraris Barcelona Mèmora han acordat una permuta, segons la qual la ciutat obtindrà tota la finca del passeig de Santa Coloma 22-24 per destinar-la a equipaments municipals. En aquesta finca, l'empresa funerària havia previst fer les noves sales de vetlla. A canvi de no fer-ho, l'empresa de serveis funeraris rebrà en propietat un altre solar per impulsar-hi les sales.
Notícies en xarxa.
Aquest migdia s'ha reunit la Subcomissió Bilateral d'Infraestructures Estat Generalitat, una trobada amb un caire molt tècnic donada la congelació de relacions de la Generalitat amb l'Estat pel cas d'espionatge amb el programa Pegasus. Volem saber si hi ha alguna conclusió, sabem alguna cosa de què s'ha decidit en aquesta trobada. David Amador, bon dia.
Bon dia, doncs gairebé 3 hores de reunió d'aquesta Comissió d'Inversions en Infraestructures. Doncs està parlant en aquests moments el secretari general del Departament de Vicepresidència de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font. S'ha queixat de la manca d'inversions en infraestructures a Catalunya. Ha dit que és una situació sistèmica. Els últims anys, segons Font, Catalunya continua a la cua en inversions. La Generalitat no entén el perquè, ja que la Covid i la guerra a Ucraïna ha afectat a tot l'Estat i a totes les comunitats. Catalunya continua sent una de les més afectades i doncs des del govern català no s'entén aquesta situació que, reiterem, Ricard Font ha catalogat de sistèmica. Ara, en breu, parlarà també el secretari general del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Xavier Flores, acompanyat també del director general de Cooperació Autonòmica i Local, Fernando Galindo, i el director general de Pressupostos, Javier Sánchez. Recordem, gairebé 3 hores de reunió, de moment, des de la Generalitat, recordem aquesta queixa de la manca d'inversions sistèmica en infraestructures de Catalunya per part de l'Estat.
Gràcies, David Amador. I hem de passar també per les Garrigues i el Segrià, on els veïns que encara estan sense aigua potable podrien tenir resolt el problema definitivament ja dimecres vinent. L'Ajuntament està canviant els filtres de la planta potabilitzadora i dimarts els posarà a prova. Ens ho amplia Elena Puigdueta.
24 hores després ja es podrà comprovar si la mesura funciona. Si és així, estarà garantit el servei d'abastament d'aigua potable durant tot l'estiu. Ho ha dit a la xarxa Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Dimecres és la prova de foc, és a dir, si el canvi d'aquests 8 filtres de carbó actiu permet, cal fer aquesta reducció de concentracions dels pesticides i herbicides i que l'aigua torni a ser potable. És a dir, dimecres és el dia crucial, podríem dir d'alguna manera, per saber si disposarem d'aigua potable durant tot l'estiu.
El director de l'ACA també ha volgut parlar dels problemes que fa temps s'arrosseguen a la urbanització residencial Parc de Maçanet. Samuel Reyes en culpa a l'empresa privada que gestiona el servei i recorda a l'alcaldessa, Natàlia Figueres, que aquesta és una competència municipal i que l'Ajuntament té al seu abast solucionar-ho si en recupera el control. A més, insisteix que ni el consistori ni la nova concessionària hauran d'assumir en cap cas el deute contret fins ara.
Vam fer un canvi normatiu que no s'hauria de fer responsable l'Ajuntament si feia aquesta recuperació del servei. En realitat, tinc entès que hi ha una de les urbanitzacions més conflictives que la vol cedir a una altra empresa, a la concessionària actual, que és Agbar, i vam parlar justament amb Agbar per explicar que no hauran d'assumir aquest deute subsidiàriament, és a dir, que sempre anirem contra qui no ha pagat, que en aquest cas és Reg Madral.
L'actual empresa gestora, Reg Madral, porta molt temps sense pagar el cànon de l'aigua i ha contret un deute de 2,5 milions d'euros amb l'ACA.
I anem fins a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, on ja ha acabat el ple extraordinari de renúncia de l'alcalde. Joan Pinyol ha deixat el càrrec després d'11 anys de mandat per motius de salut i de relleu generacional. Canal Terres de l'Ebre, Ruth Turk, bon dia.
Sí, doncs molt bé, com deies, fa només uns minuts ha acabat el ple extraordinari en el qual l'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, ha renunciat al seu càrrec després d'11 anys al capdavant de l'Ajuntament. Pinyol, visiblement emocionat, ha explicat que ho deixa per esgotament i per motius de salut. El seu successor és Rubén Viernes, el fins ara primer tinent d'alcalde i regidor de Comerç. Pinyol ha agraït la feina feta al seu equip de govern i ha assegurat que té plena confiança en el seu successor. Pinyol era alcalde des del 2011, primer sota les sigles de Convergència i Unió, i en les darreres municipals es va presentar per Junts per Móra d'Ebre. Tots els grups de l'oposició li han desitjat sort i encerts en la seva nova etapa vital.
Gràcies, Ruth Turk, des de Canal Terres de l'Ebre. I és moment d'obrir pàgina cultural perquè ja sabem tots els detalls de la nova edició del Festival Temporada Alta de Girona. Se celebrarà del 7 d'octubre al 12 de desembre amb 18 noves produccions i coproduccions. La majoria muntaran nap políticament incorrecte. Inaugurarà la 31a edició l'espectacle L'Adversari, dirigit per Julio Manrique. Maria Costa, bon dia.
Bon dia. En paraules del mateix Manrique, L'Adversari, una versió de la primera novel·la de no ficció, Manuel Carrer, és una història d'aquelles que fa posar els pèls de punta. El festival aposta per la producció pròpia de Julio Manrique i que interpretaran Pere Arquilluer i Carles Martínez. És la història de Jean-Claude Roman, un home que va matar tota la seva família l'any 1993, després de mantenir una vida inventada durant anys. Ho explica Manrique.
És un cas que fa posar els pèls de punta, terrible, que et fa fer-te moltes preguntes, que, com explica el propi Carrer, si li hagués portat al seu editor la mateixa història dient-li que era una ficció, no li hagués comprat, o l'editor li hauria dit que li faltava un bull perquè allò no hi havia qui s'ho passés, no? És una història que sembla inversemblant, resulta inversemblant amb els codis habituals de la ficció i, en canvi, és una història real.
Al festival s'hi presentaran un centenar d'espectacles amb estrenes, muntatges internacionals i propostes de gèneres diferents. En total, 18 produccions i coproduccions, 6 d'àmbit internacional gràcies a aliances amb teatres i festivals europeus. Algunes com Caridad, d'Angélica Lidl, o Petróleo, de la companyia argentina Piel de Lava.
Avui, segon concert de Naty Peluso al Sónar, després que ahir l'Argentina donés el tret de sortida al certamen de nit amb tota la força que estem escoltant i amb la seva actuació al recinte de Fira Gran Via.
Naty Peluso arriba al Sónar 2 anys després de publicar el seu segon àlbum, Calambre, i un després que llancés la popular cançó Ateo al costat de C. Tangana, qui també oferirà un concert al Sónar. Naty Peluso ha estat nominada aquest any als Grammy i s'ha situat per primera vegada als primers llocs de les llistes d'èxit gràcies a Ateo.
Amb l'energia de Naty Peluso arribem als esports. I també amb la del company Eduard Pacabré, que ens porta tota la informació. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet. I és que la sèrie de la final de la Lliga ACB arriba a Madrid. Avui, a les 9 de la nit, amb empat a 1 entre el Barça i el Real Madrid, els blaugranes buscaran el triomf a domicili. Els jugadors que dirigeix Saruna Chasique Vicius arriben al tercer enfrontament després d'una victòria molt treballada al Palau i en què els blancs van qüestionar constantment la tasca arbitral. El Barça demana respecte pels àrbitres. Escoltem Josep Cubells, directiu responsable de la secció de bàsquet del Barça.
Van veure com una certa intimidació en els àrbits del partit. I això, davant la nostra sorpresa, no ha estat transcrita en l'acte arbitral. Creiem que els àrbits són fonamentals en el desenvolupament de qualsevol partit i encara més ara en una fase que ens trobem, que és la final de la Lliga CB. Creiem i estem segurs que aquestes intimidacions es prendran totes les mesures perquè no tornin a succeir en els propers partits d'aquesta final.
També en bàsquet aquest cap de setmana sabrem quin és l'equip que puja a la Lliga ACB. Hi ha dos candidats catalans que demà s'enfronten entre ells. Són el Bàsquet Girona i el Força Lleida, que lluitaran a Fontejau per un lloc a la final. Escoltem Gerard Encuentra, que és l'entrenador del Força Lleida.
Veig a l'equip amb ganes de passar-s'ho bé. Veig a l'equip motivat i amb ganes de liar-la una mica, no? És la sensació que a mi em dona, no? La mentalitat que els veig és d'ambició, de, bueno, ningú compta amb nosaltres, no? No sortim a cap quiniela com a favorits, però també hi ha moltes coses a dir, no? Aquesta és la sensació que a mi em dona i ja m'agrada, no? Tindre una mica aquesta sensació, també.
També en bàsquet, Georgina Bahí torna al Cadí la Seu. I en hoquei sobre patins, el Reus Deportiu vol mantenir el somni de guanyar l'Hockey Lliga. Per fer-ho, ha de vèncer avui a casa, a Reus, davant el Liceu Gallec. Des de la Nova Ràdio ens informa Aleix Pérez.
Arriba l'hora de la veritat per al Reus Deportiu Virgínies, que ja no es pot permetre més derrotes. Els dos primers partits es van decantar Galícia pel Liceu, així que hauran de pelar a la màgia del Palau d'Esports per a no perdre definitivament el millor de 5. Les claus per als Roig i Negres passaran per mantenir la intensitat física en els duels i no permetre als visitants desmarcar-se de 2 gols. El factor pista també s'haurà de tenir en compte. Els reusencs han firmat grans actuacions amb el suport incondicional de la seva gent. Jordi García, entrenador del Reus Deportiu, s'aferra a la progressió de l'equip malgrat les derrotes i espera una olla a pressió.
El Reus, jo estic convençut que no he dit l'última paraula i res, recuperar la gent, intentar millorar encara més i prou. Crec que lectures positives sempre dels partits del Reus.
Sense ja marge de reacció, el partit podria tancar definitivament la temporada 2021-2022 a l'Hockey Lliga.
També en hoquei sobre patins, avui, a partir de les 8 del vespre, es juga el segon partit de la sèrie el millor de 3 de la Lliga Nacional Catalana Masculina entre el Club Patí Congrés Barceloní i el Cerdanyola, un partit que es podrà veure a la plataforma Xala. Amb avantatge pel Congrés del partit d'anada, el d'avui podria ser ja definitiu per atorgar el títol i l'ascens. En cas de victòria però del Cerdanyola, la sèrie aniria a un tercer partit que jugaria diumenge al migdia i que també es podria veure en directe a la plataforma Xala. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem dilluns. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Nicolas Cage fa d'ell mateix a El insoportable peso de un talento descomunal, una de les estrenes de la setmana. També arriba el nou film de la directora barcelonina Maria Ripoll, Nosotros no nos mataremos con pistolas. I Pixar porta a la gran pantalla la vida de l'heroi que va inspirar una de les joguines de Toy Story, Lightyear.
Es demasiado flipante. Se supone que soy yo. Es grotesco. Te doy 20.000.
El insoportable peso de un talento descomunal, Nicolas Cage s'interpreta ell mateix. És un actor sense ni un duro que es diu, casualment, Nicolas Cage, i que accepta una oferta $1 milió per assistir a la festa d'un fan multimilionari. Tot canviarà quan en Cage sigui reclutat per la CIA i hagi de complir una missió per salvar els seus éssers estimats i ell mateix. La seva experiència en el cinema d'acció l'ajudarà.
¡Amo! ¡Cage!
No hablamos ni de lo tuyo ni de lo mío.
Blanca, por favor. Pero si los abrigos son como el líquido amniótico, te nutren, flotas, estás a gustísimo.
La directora barcelonina Maria Ripoll presenta Nosotros no nos mataremos con pistolas. Els protagonistes són la Blanca i els seus amics, una colla en la trentena que s'ajunta per fer una paella. Atrapats a la precarietat laboral i el desencant vital, el dinar s'allargarà fins a la nit entre secrets, equívocs i retrets. Però ara més que mai, els cinc amics es necessiten per tirar endavant.
Vinga, pa, Pauleta, carinyet, va, no ho hem pas tres. Què ha passat?
S'ha cagat.
Preparat, capità Lightyear?
No ho havia estat mai tant.
Fins a l'infinit.
I... Gràcies.
L'estudi Pixar fa un retorn als seus orígens a Lightyear. La pel·lícula ens presenta l'heroi que va inspirar la joguina, el guardià especial col·lega de Buddy a Toy Story. Un gat robot i una colla de reclutes novells formaran equip amb en Buzz per salvar l'univers.
Em fa falta una bossa.
No, no, posa't el casc, no embrutis. Enllestiré la missió.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. Interior llança un missatge de calma davant l'onada d'incendis que pateix Catalunya. El conseller Joan Ignasi Elena assegura que els cossos d'emergència estan complint el pla estratègic que s'havien marcat, malgrat les dificultats que afronten en el pitjor dia de l'onada de calor. I malgrat que entén les crítiques dels alcaldes, el conseller assegura que la feina estratègica dels bombers ha estat clau per evitar una tragèdia davant la simultaneïtat dels focs. El sentim.
Doncs el resultat és que aquests focus que podien haver sigut una tragèdia doncs es van anar matant, si em permeten l'expressió, amb molta rapidesa, fet que ha permès doncs, poder llavors centrar-se amb els altres i portar-ho, no? I això és una mica el que ha passat i ho entenc perfectament.
Pel que fa als incendis que cremen en aquests moments, el que més preocupa és el de Lladurs al Solsonès per les condicions meteorològiques i el potencial de destrucció que té aquest foc de fins a 50.000 hectàrees de bosc. De moment, els bombers el tenen en procés de perimetració, però estan lluny encara d'estabilitzar-lo. Doncs tot plegat, com dèiem, en plena onada de calor, unes temperatures extremes que fan minvar la temporada de sega amb una collita de menys qualitat a la Conca de Barberà. Des de l'Esplua FM, Pep Morales.